5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre diem, des de ja fa algun anyet, doncs amb la col·laboració i el mestratge del Toni Olivella, que és qui s'ocupa de tota la qüestió tècnica, amb el suport, això sí, d'en Marc Pujol, i després també en el suport informàtic que ens proporciona la Goretti Martínez, que quan acabo de fer aquestes explicacions sobre aquests fets històrics més o menys rellevants, però sempre procurem que siguin curiosos, doncs els agafa i els penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, on els podeu, insisteixo, consultar, escoltar i veure quan us vingui de gust. Però aquest programa no seria res sense la música, ja sabeu, ho hem dit sempre, i avui que comença un mes nou, que començarà un mes nou de el mes de desembre, doncs hem buscat una cançó precisament que parli d'aquestes històries. I hi ha una cançó del Toti Soler i la Cinta Massip que porta per títol Desembre, que ens ve, allò com diria un castellà castisso, como anillo al dedo. Per tant, aquí teniu Toti Soler i Cinta Massip, música al desembre.
Al desembre, l'any s'acaba. L'hivern comença. El fred és viu i ens toca estar-nos més a casa, esperar els dies de l'estiu. No podem fer tanta tabola com quan juguem a ple carrer. Però com que tenim prou coses, ens ho passem d'allò més bé. Perquè si a casa no s'enfada ni fem un xic de desmanec, jugant a dins no ens cansem gaire i estudiem com un llampec. Desembre, a més, ens du vacances i podem fer cagar el tió, que si el tostem sense recança se sol portar com un senyor. Quan ve Nadal, fem el pessebre, amb rius, muntanyes de colors, el caganer, l'estrella, l'àngel, el nen, la mare i els pastors. Cantem cançons i mengem neules, també torrons i altres llamins, i per arrodonir les festes, com plen de joia grans i nins, ens aboquem a les finestres a esperar els reis que van venint.
De desembre de l'any 1825, el dia que la ciutat brasilera de Rio de Janeiro neix el que serà l'últim, el segon i últim emperador brasiler, Pere II del Brasil, més conegut per o conegut com el Magnànim. De fet, era el fill més petit del primer emperador, el Pere I del Brasil i Maria Leopoldina d'Àustria, que, com que ja sabien per on anava, va passar tota la seva infància estudiant tot sol per poder reinar i poder i vivint també allò les malifetes de palau que van fer que doncs, sortís un noi amb un gran sentit del deber cap al seu país i al seu poble, que al morir la seva mare, un any pràcticament després de néixer ell, doncs ja va ser proclamat príncep hereu, perquè en principi la cosa anava de del pare a la mare i de la mare a l'hereu, però com que es va morir la mare, llavors el pare es va tornar a casar amb Amèlia de Beauharnais, però el noi va continuar creixent. El 7 d'abril de 1831, és a dir, quan el nen tenia 6 anys, el Pere I va abdicar de la seva lluita que tenia amb els liberals, que no volien un imperi, i se'n va anar cap a Europa, perquè Europa tenia dos fills més, una filla, la Maria, que havia sigut nomenada reina de Portugal, la Maria II, i un germà que es deia el Miquel I i que li havia pres el tron, i va anar cap allà a posar pau. Clar, aleshores, què va passar aquí? Que el Pere II, tot i tenir només 6 anys, es va convertir en Don Pedro II, de fet, era l'emperador del Brasil, no? Però, com que la cosa ja era molt evident que no podia manar, doncs el seu pare, abans de marxar, va seleccionar tres persones que el cuidessin amb ell i que vigilessin el país. De fet, el José Bonifacio, que era un líder del moviment d'independència que havia portat l'imperi, el va fer tutor, la Maria Carlota de Berna, que havia sigut la seva àvia, o la seva aia, vaja, allò, l'àvia adoptiva, i després en Rafael, un negre, veterà de la Guerra del Brasil, que treballava al Palau i que tenia tota la confiança d'aquest emperador primer. Entre els tres, doncs, van procurar que el nen continués estudiant, estudiava, de fet, tot el dia, només tenia dues hores lliures, vull dir que el noi va sortir ben format. Però el fet de tenir un emperador que tenia 6 anys doncs va obrir un període de crisi i va obligar a crear una regència fins que el noi tingués majoria d'edat. Es va valorar també l'opció d'adelantar aquesta majoria d'edat fins al més a baix dels 18 anys on estava, perquè, esclar, havien d'esperar molts anys, però els dos partits que manaven en aquell moment o que repartien el poder no volien que cap tingués avantatge i, per tant, ho anaven retrasant. De tota manera, els partidaris van fer una moció de canvi, i el noi, el Pere II, va acceptar-ho de seguida. I, per tant, el 23 de juliol de 1840, el Parlament brasiler el va declarar major d'edat, tot i que en aquell moment tenia només 15 anys. La mateixa tarda que el van declarar major d'edat, doncs el noi va jurar la Constitució i va ser coronat un any després, el 18 de juliol de 1841. El govern es va estabilitzar, llavors els dos partits anaven fent, però l'emperador com a àrbitre, però a dintre del partit o a dintre de la cort hi havia una facció cortesana, un grup de gent que treballava al Palau i que van aprendre a dirigir i a controlar la immaduresa de Pere II i, bueno, es va proposar una solució matrimonial, que es casés amb Teresa Cristina del Regne de Sicília europeu, el Regne Europeu, amb qui efectivament es va casar per poders el 30 de maig de 1843 i després que la noia viatgés a Brasil, el setembre d'aquell mateix any, doncs es van casar oficialment a la catedral de São Paulo, però de Rio de Janeiro, amb la particularitat de que el noi va quedar decebut perquè li havien ensenyat com era, li havien fet un quadre, però el quadre estava bastant millorat de la noia. Bé, en qualsevol cas és igual, el Pere II, reforçat per la seva dona, va començar a madurar, diguem-ne, políticament, va viatjar al sud del Brasil, on va rebre una gran acollida de la gent, que li va fer veure que allò de la facció cortesana, aquells que li estaven fent el llit per sota, els va fotre fora, va canviar tot el seu entorn i es va enfrontar a les dues grans crisis que tenia en aquell moment Brasil. La lluita contra el tràfic il·legal d'esclaus africans, que teòricament estava abolida però que no s'acabava de treure fora, i el conflicte amb Argentina sobre qui era l'amo de tots els territoris del Rio de la Plata i qui tenia control de la navegació de tota aquella zona, mentre es produïen revoltes a Uruguai i a Brasil que van provocar la caiguda del govern argentí. Però, en qualsevol cas, Brasil va quedar molt clar que aquella monarquia parlamentària que tenien, basada en el bipartidisme, era el millor que es podia fer. El 1859, el Pere II va fer un altre viatge a totes les províncies del nord, novament amb un gran èxit. El país estava en plena història de prosperitat, però va aparèixer per allà al mig Gran Bretanya, que va provocar una guerra amb Brasil a base de capturar els vaixells mercants. El Pere II, doncs, i com que Uruguai estava darrere de tot això, es va declarar, diguem-ne, la guerra a Uruguai i Brasil el va envair amb Pere II al davant de tot. La victòria, doncs, va pacificar tota la zona i va ser una gran edat d'oro, que dirien en castellà, que li va permetre amenaçar fins i tot amb abdicar si no s'abolia l'esclavitud. O sigui que va aprofitar tot això per poder abolir l'esclavitud. A partir d'aquí, quan tot estava estabilitzat, va començar a viatjar internacionalment, a Europa, als Estats Units, fent-se una figura admirada. Però la vida el va castigar, li van morir tots els seus fills, i ell, doncs, va veure que el país progressava, no necessitaven una corona, no necessitaven un emperador, i es va començar a dedicar a la seva salut particular, que estava bastant fotuda. Va marxar del Brasil el 30 de juliol de juny, el 30 de juny de 1887 a Europa per curar-se i els militars van aprofitar per fer un cop d'estat aquell mateix novembre de 1889 i el van fer fora, deixant-lo que es quedés a París, on va morir el 5 de desembre de 1891. I com que hem parlat de l'emperador del Brasil, lògic és que busquem una cançó brasileira. Jo, en un moment determinat, i gràcies a una pel·lícula, no recordo ben bé d'aquí, però era una banda sonora, vaig conèixer les baquianes brasileires del senyor, ara no recordo el nom de l'autor, Villa-Lobos, de Villa-Lobos, les baquianes brasileñes de Villa-Lobos, i aquí tenim una versió d'Elina Caranca de la baquiana brasileña número 5, la més coneguda de totes. Elina Caranca, baquianes brasileires. De desembre de 1842, el dia que el president Baldomero Espartero ordena el bombardeig de la ciutat de Barcelona per acabar amb la sublevació que s'hi està produint en aquells moments. Joaquín Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro era, tot i aquest nom, el fill més petit, el fill menor de 9 fills d'Antonio Fernández Espartero, un carreter, i Josefa Álvarez, que gràcies a l'esforç dels seus pares va poder, havia nascut a Ciudad Real, va poder estudiar a la Universitat Dominica d'Almagro i que el 1810 va ingressar a l'Acadèmia Militar d'Enginyers, que s'acabava d'instal·lar a Cádiz, d'on va sortir com a tinent per incorporar-se a la campanya o a les campanyes americanes de guerra, integrant-se en totes aquelles que lluitaven a la zona de Venezuela. De fet, va pujar ràpidament de consideració i de prestigi i el 1826 va tornar a Espanya per casar-se un any més tard amb la filla única d'un comerciant molt ric de Logroño, Jacinta Sicília, i per tant començar la seva vida a Espanya. Pujant també de categoria, va ser nomenat el 1834 comandant general de l'exèrcit a Biscaia i el 1936 va ser promogut a cap suprem de tot l'exèrcit de tot el nord d'Espanya, perquè en aquell moment, com sabeu, hi havia la Guerra Carlina. De fet, el 1837 havia pujat tant el seu prestigi que en tota aquella voràgine que sortia un govern i al cap de 3 dies es feia fora perquè els carlins tal o qual, va ser nomenat 3 vegades ministre de la guerra, però no va arribar a prendre possessió per cap d'aquests nomenaments. El que passa és que el van nomenar capità general, al davant dels exèrcits de la reina contra la guerra o la guerra carlista, el 1838, que va culminar el 1839, el 31 d'agost, per ser més exactes, amb l'abraçada de Vergara, aquella amb el carlí Maroto, que va portar la pau a Espanya i pel qual la reina li va donar el títol de duc de Victòria. També va atacar, perquè quedava el front carlista de Llevant, del guerriller Cabrera, va rebre, gràcies a això, el títol de duc de Morella i Toixó d'Or. Ja veieu que es va fer un personatge pràcticament imprescindible en el panorama espanyol, cosa que ho demostra que ocupés la presidència de govern el 1840, en concret el 16 de setembre, amb una gran popularitat, perquè tothom el considerava el salvador d'Espanya, que havia salvat Espanya de la mà dels liberals. Quan la reina Maria Cristina, la regent Maria Cristina, diguem-ne, de l'Alfons, el 12 de setembre, d'octubre, el 12 d'octubre de 1840, anuncia que renuncia, que no vol ser regent de la nació perquè vol pacificar-ho i tal, les Corts voten una altra regència entre Espartero i Agustí Arguelles, que va ser el seu rival. Espartero guanya per 179 vots contra 103 a l'Agustí Arguelles i, per tant, es consuma la revolució que els progressistes diuen la gloriosa i que porta el poder, fa president del govern Espartero, des de l'1 de maig de 1841 fins al 1843, un bienni. És popular, però bueno, les coses té problemes i aquesta gestió de l'Espartero provoca molt aviat el descontentament de la gent, revoltes a tot arreu, sobretot a l'exèrcit, amb generals com O'Donnell, com el general Prim, com Diego de León, que es posen en contra d'ell, i pronunciaments militars a Pamplona, a Bilbao, a Vitoria, a Saragossa i especialment a Madrid, on fins i tot s'intentarà un cop d'estat que comandarà Diego de León, el militar, el conde de Velascoain, i que l'Espartero aconseguirà aturar fusellant a Diego de León el dia 15 d'octubre de 1841. També hi haurà a Barcelona, el que motiva aquesta explicació amb el bombardeig del 3 de desembre de 1842 per tancar la revolta, i tot això portarà el 1843, el mes de febrer, a unes eleccions que ja mostren els problemes de relació entre els progressistes i el regent. Es nomena un govern que dura només 10 dies i el recolzament armat de l'exèrcit de Narváez, de Serrano, d'O'Donnell, de Prim, fan que la Junta Revolucionària de Màlaga llenci el crit de guerra i que València també es proclami i es creï la Junta Revolucionària de València. Narváez agafa els exèrcits i entra a Madrid i l'Espartero, vist com estan les coses, fuig cap a Cádiz, allà s'embarca en un vapor que el porta fins a Lisboa i allà l'agafa el vaixell britànic Prometheus i el porta fins a Londres, mentre el Narváez li treu tots els títols, tots els honors, les condecoracions i tal i qual. L'Espartero aconseguirà uns anys més tard tornar a la seva casa de Logroño mentre s'està gestant la revolució de 1854, però ell es queda a casa, tot i que a Madrid doncs l'aclamen i demanen que es presenti per president i tot això. Al final fan un govern entre l'Espartero i l'O'Donnell, però allò no supera les proves del cotó, que podríem dir-ne. La situació explota el 1856 amb l'enfrontament entre els dos jefes i, per tant, el senyor Espartero diu: escolti, jo m'agafo les cames, me'n vaig a Logroño i em quedo allà. Allà viurà durant 24 anys, els que li queden de vida, i al mar de tot el que passarà a Espanya, que vindrà la regència de Serrano, de Prim, la monarquia d'Amadeu I i la Primera República, i altra vegada el rei, en aquest cas l'Alfons XIII. I com que el protagonista de tota aquesta història era el Baldomero Espartero, i jo recordava que existia una cançó que havia fet el senyor aquell que en un moment determinat, el Koala, aquell opà, jo vaig ser un corrà, doncs ens ha semblat, mira, per treure-hi una mica de ferro a tota aquesta situació de la història d'Espanya, que ho podíem rematar amb aquesta cançó del Koala que porta per títol Baldomero.
Baldomero es un obrero de la construcción. En el campo criaba guarro pa' poder comer morcón. Han llegado unos rateros, le han robado tres cocinos. Lo han dejado sin chorizo, sin manteca y sin tocino. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los rateros que le robaron los cochinos a Baldomero? ¿Serán del Trabuco, serán del Platero, serán del Rosario de Hondonero? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Miniguay le preparó una tabla con puntillas por si vuelven otra vez. Que se partan las costillas. Han entrado por los huertos y han cruzado unos olivos. Han dejado un guarro muerto y se han llevado a otros dos vivos. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los rateros que le robaron los cochinos a Baldomero? ¿Serán del Trabuco, serán del Platero, serán del Rosario de Hondonero? Traficantes de la pringue, asesinos de porcino. Siempre hay un Judas suelto que se cruza en tu camino. Es un obrero de la construcción. En el campo criaba guarro pa' poder comer morcón. Han llegado unos rateros, le han robado tres cocinos. Lo han dejado sin chorizo, sin manteca y sin tocino. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los rateros que le robaron los cochinos a Baldomero? ¿Serán del Trabuco, serán del Platero, serán del Rosario de Hondonero?
Ahora se lo busco yo y le meto castaña, porque a Baldomero nadie lo engaña. Y lo que es el Trabuco es para el Trabuco, lo que es el Rosario es porque sea para su CEO, y lo que es Hondonero es para Hondonero, pero nadie se come el sudo de Baldomero.
Echame un vaso de vino más grande de la normal.
4 de desembre de l'any 1993, el dia que mora a la ciutat de Los Angeles el músic estatunidenc Frank Zappa. Frank Zappa, que en realitat es deia Francis Vincent Zappa, era fill primogènit d'un pare italià i una mare italo-francesa que havien emigrat, diguem-ne, als Estats Units. Va ser un noi d'una infància relativament malaltissa, tenia asma, tenia sinusitis, i que tenia també tres germans, bueno, però que van començar vivint a Florida, però seguint els aires de l'època, van tornar a Baltimore, a Maryland, on havia nascut el Frank. Després, als 12 anys, ell ja va començar a tocar la bateria i va començar a crear la seva primera banda d'això. Després van anar a Maryland altra vegada, com dèiem, i poi van acabar, van portar tota la família cap a Califòrnia, on, repetim, que el Frank ja tocava la bateria als 12 anys i va crear la seva primera banda, els The Blackouts. Als 17 anys va veure que allò de la bateria no tenia massa sortida, o amb ell li semblava que no tenia massa sortida, i la va canviar per la guitarra, i va canviar també de cercle d'amistats, va fer amistat, va conèixer, diguem-ne, el que seria un gran futur col·laborador seu, en Don Van Vliet, que ell va rebatejar com el capità del Cor de Bou. Mentre es va començar a integrar en bandes locals, com The Masters, The Soul Giants o coses d'aquestes, va començar a fer composició musical per pel·lícules de sèrie B, com el més gran mentider del món, o Run Home Slow. El 1965 ja, diguem-ne, granadet, ja tenia 25 anys, es va traslladar a Los Angeles a fer-se, a buscar-se la vida, i mentre era grup, membre del grup de Soul Giants, que ja hem esmentat abans, que va acabar convertint-se, doncs, ell en el líder, i va formar, a més, paral·lelament, una altra banda, una nova banda, que primer es va dir The Mutters, però que el mateix any van canviar de nom, perquè veu que no funcionava comercialment, i van posar The Mothers, és a dir, les mares, mentre ell va deixar, va abandonar la guitarra clàssica i es va començar a interessar i aprofundir en el món de la guitarra elèctrica, mentre acabava els seus estudis, i va aconseguir que l'any 1966 la prestigiosa empresa de discogràfica Verve, doncs, es fixés amb la banda i els contractés, diguem-ne, els hi fes signar un contracte que el va portar a editar el seu primer LP, un LP de debut, que es portava per nom Freak Out, i que va estar 23 setmanes a les posicions altes de les llistes d'èxit, gràcies sobretot a la promoció que en van fer els mitjans independents de comunicació. Ells, de tot mentrestant, van anar evolucionant i es van convertir, van passar de ser The Mothers of Invention, que es van posar primer, a ser Frank Zappa and The Mothers of Invention. Frank Zappa i les Mares de l'Invent, que es van establir, van abandonar a Los Angeles i se'n van anar cap a Nova York, i fins al 1969 van estar gravant una sèrie de 5 àlbums que van rematar amb una recopilació Modermania, coincidint amb el moment en què el contracte amb la casa Verve s'acabava. El Frank Zappa, doncs, va decidir dissoldre la banda i se'n va anar cap a Los Angeles per emprendre noves aventures musicals, diguem-ho així. Va llançar el seu treball molt celebrat, Hot Rats, on aquell capità Cordabou, que era amic seu, i el violinista Jean-Luc Ponty feien, van donar vida a un projecte que es va enlairar en les llistes de músic, les llistes d'èxit, sobretot les angleses, i que on Frank Zappa va començar amb els seus mítics solos de guitarra. Quan estava en una visita a Nova York, va poder actuar en directe acompanyant a Yoko Ono i a John Lennon. A Anglaterra va tocar amb Ringo Starr, amb Keith Moon, vull dir que ja veieu que el noi es anava relacionant amb l'oboi millor de cada casa. Però amb una actuació al Teatre Rainbow de Londres, va patir un accident quan un fan des del pati de butaques el va estirar i el va fer caure contra el terra, va patir un traumatisme craneal i un altre a la laringe que li va alterar la veu, li va afectar la veu i el va deixar durant més de mig any tot plegat, el va deixar durant més de mig any amb una cadira de rodes. Però el noi tenia voluntat i tenia ganes de fer música, es va recuperar i el 1974 va entrar en una fase absolutament dolça amb el seu àlbum Apostrof, que va aconseguir, doncs, arribar al capdamunt de les llistes d'èxits durant un temps, i va obrir el seu ventall, diguem-ne, compositor i interpretatiu, el que es va anomenar el jazz rock, i també a composicions de tall clàssic, no? Ell, per exemple, va fer un concert amb la acompanyant, o, bueno, qui acompanyava qui, això no està clar, a la Filarmònica de Los Angeles, que dirigien Subir Mehta, i que van interpretar la seva cançó 200 Motels. Els anys 80 va ser la dècada més activa de Frank Zappa, amb una colla de LPs de gran èxit i que el van portar a l'any 1985 a crear el seu propi segell musical, Barking Pumpin', que va llançar una colla de fins a 7 LPs d'ell amb totes les remescles de tots els primers àlbums que havia fet amb la casa Verve. Arriba al cim de la seva popularitat i del seu èxit quan guanya el 1988 un Grammy per Jazz for Hell en la categoria de millor àlbum de rock instrumental. Continuarà anar produint, però es trobarà amb la seva odiada mort, perquè el 1990 se li detecta un càncer de pròstata que 2 anys més tard el fa aturar la seva producció musical i que el portarà a la tomba el 4 de desembre de 1993, com dèiem al començament. Frank Zappa. I, naturalment, si parlem de Frank Zappa, hem estat parlant de Frank Zappa tota aquesta estona, hem de posar una cançó de Frank Zappa. No hi ha volta de full. Hem triat el Anyway the Wind Blows, és a dir, el vent bufa a tot arreu, no massa amb criteri, però ens sembla és una bona cançó. Anyway the Wind Blows, Frank Zappa and the Mothers of Invention.
Anyway the wind blows is a fine with me.
fighting with you. I went out and found a woman who was gonna be true. She makes me all so happy now I never ever blue. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. She is my heart and soul. And she loves me tenderly. Now my story can be told. Just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows. Anyway the wind blows.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vilafranca.
5 de desembre de 1925, el dia que neix el dictador, el que serà dictador nicaragüenc, Anastasio Somoza Debayle. Anastasio Somoza Debayle, més conegut entre els seus amics i familiars com a Tachito, va néixer a la ciutat nicaragüenca de León, com diem, el 5 de desembre de 1925. Era el tercer fill d'Anastasio Somoza García, que es havia fet el 1937 l'home fort d'aquell país, és a dir, s'havia proclamat dictador d'aquell país, el primer de la dinastia del Somoza, i que, dinastia que l'Anastasio aquest que parlem avui, doncs va tancar. Era fill d'Anastasio Somoza García, com diem, va estudiar la primària a Managua, després va anar als Hermanos de la Salle, de l'Escola Cristiana, i als 14 anys el seu pare, que ja era el dictador de Nicaragua, com he dit abans, el va enviar a l'Acadèmia de West Point, als Estats Units, on es va graduar el 1946, com a enginyer hidràulic. I el pare es va encarregar d'anomenar-lo cap jefe de la Guàrdia Nacional del seu país. Quan el seu pare, per raons estratègiques, va passar el comandament del país a Leonardo Argüelles, aquest li va fallar, i el pare va donar un cop d'estat, i el 1953 doncs es va fer amb el poder, i amb ell, amb l'Anastasio Somoza fill, el júnior, el va declarar o el va proclamar ambaixador extraordinari perquè anés a la coronació de la reina Isabel II, amb la qual cosa, diguem-ne, el va introduir dintre de la roda del govern. Però el 4 d'abril de 1954, una colla d'oficials de la Guàrdia Nacional atenten contra el seu pare a la carretera panamericana. Per sort, en principi pel pare i per ell, però per desgràcia de Nicaragua fracassa aquest atemptat i el pare doncs emprèn una política de repressió que converteix el país en un vesper. De fet, el pare serà assassinat el 1956 fent que el germà gran, es diu un altre Somoza però de nom Lluís, accedeixi a la presidència. El germà estarà 10 anys a la presidència, però al cap de 10 anys morirà i Anastasio es veurà nomenat president de Nicaragua el 5 de febrer de 1967 en contra de l'opinió dels conservadors. Durant el seu govern, però, mirarà de fer la farina plana, obrirà les fronteres a les entitats financeres d'Estats Units, el Bank of America, el Chase Manhattan Bank, tota una colla de... I, a més, posarà, diguem-ne, molta èmfasi en, en el potenciament del turisme, aconseguint, doncs, aixecar el país, per dir-ho així. A l'1 de maig de 1972, l'Anastasio fill cedirà el poder a una Junta Nacional de Govern per poder-se presentar, perquè, de fet, hi ha una Constitució, i la Constitució diu que només pots fer dos mandats consecutius, llavors què fa l'Anastasio aquest, el fill? Es retira, posa una Junta Nacional de Govern i diu, bueno, d'aquí 2 anys em tornaré a presentar i ja no, aquells trucos de poder tornar al poder. Però tindrà la sort, o la desgràcia per anar per Nicaragua, que es produeix el terratrèmol de Managua el 23 de desembre de 1972, amb més de 10.000 morts. Això, què passa? Que l'obliga amb ell quasi bé a agafar el poder altra vegada i esperar la reelecció i, bueno, tot pren la posició. Però la cosa ja ha canviat perquè en tot aquest temps s'ha format un front sandinista de liberació, d'alliberament nacional, que el dia 27 de desembre de 1974 assalta la casa del ministre d'Agricultura, demana l'alliberament d'una colla d'empresonats sandinistes que hi han i que es publiqui les seves demandes a la ràdio i la televisió, i el Somoza respon implantant l'estat de setge, implantant la censura de la premsa, és a dir, que arriben a una situació de guerra civil, pràcticament. El 1977, un parell d'anys més tard, la pujada de Jimmy Carter al poder als Estats Units fa pensar en la fi del règim en què, doncs, Estats Units estarà interessat en establir una democràcia. A més, a favor d'això, l'Anastasio Somoza, el 28 de juliol de 1977, patirà un infart i haurà de ser dut a Miami per curar-lo, i a Managua es començaran a produir disturbis, els comandos del front sandinista amb l'Edén Pastor, el comandante Cero al davant, assalten el Palau Nacional, agafen hostatges... Bé, hi ha tota una història de guerrillers i totes aquestes coses. Al final, el Somoza serà derrocat després d'aquesta petita guerra civil que es produeix en aquells moments i que divideix la comunitat internacional. Però el Somoza ja no està tan acceptat pel poble i veu que allò no funciona i diu, bueno, jo me'n vull anar. Però, esclar, se'n vol anar amb una certa seguretat. Quan els Estats Units li garanteixen que estarà protegit perquè li donaran el dret d'asil als Estats Units i tal, doncs el Somoza fill, aquest, escriu la seva carta de renúncia, l'envia al Congrés Nacional, se'n va a l'aeroport de Managua i agafa un avió que el portarà als Estats Units primer i després a Paraguai, a Asunción, a la ciutat d'Asunción, el 17 d'agost de 1979. Tot va molt ràpid i ell es queda, doncs, instal·lat a Paraguai. Però els sandinistes no perdonen i Anastasio Somoza serà seguit fins a Paraguai per un comando de 7 sandinistes que el 17 de setembre de 1980 li faran la pell a la seva casa d'Asunción quan surt amb la limusina, naturalment blindada, però que faran explotar amb un llançacoets que, naturalment, els responsables de l'atemptat també porten per poder fer una realitat la seva operació rèptil. I, per tant, Anastasio Somoza de Baile morirà el 17 de setembre de 1980 a Asunción. I com que de tot això els paraguaios i les paraguaies no tant, perquè només hi va anar l'última època, però els nicaragüencs i nicaragüenques sí que ho havien hagut de patir, doncs hem volgut donar-los un homenatge, retre'ls un homenatge amb la cançó d'aquell mític Carlos Mejía Godoy, aquell, el de Paraguayay o Paraguaní o no sé què, Son tus perjúmenes, mujer, però és una cançó que està dedicada a la nació nicaragüenca i que porta per títol Nicaragua Nicaragüita. Per tant, com a complement d'aquesta biografia de l'últim dictador i membre de la família Somoza, Anastasio Somoza de Baile, aquí teniu Carlos Mejía Godoy, Nicaragua, Nicaragüita.
Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangé. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero.
De desembre de 1778, el dia que neix a la localitat francesa de Saint-Lunard de Noblat, a la regió del Llemosí, el físic i químic francès Joseph-Louis Gay-Lussac. Joseph-Louis Gay-Lussac, o Gay-Lussac, com vulgueu pronunciar-ho, era fill d'un procurador de Lluís XVI, d'Antoine Gay-Lussac, que el va fer, naturalment, estudiar a la seva regió, fins que el 1794 el va enviar a París i el va fer entrar, uns anys més tard, va completar els estudis i el va fer entrar a l'Escola Politècnica, d'on el 1800 va sortir cap a l'Escola de Ponts i Camins, però la enginyeria, que primer l'havia seduït, doncs no el va treure, i per tant va decidir tornar a la Politècnica i col·laborar amb l'investigador Claude Berthollet. El 1803, de fet, ja va començar a presentar el seu primer treball a l'Acadèmia de Ciències de França, unes investigacions sobre la dilatació dels gasos, i va començar a entrar en polèmiques científiques. Per exemple, el 1804 va pujar en un globus aerostàtic, un dels primers globus aerostàtics, fins a 3.800 metres d'alçada amb un altre investigador, per poder verificar les afirmacions d'un altre científic, Saussure, que no ha passat sense pena ni glòria, perquè deia que el magnetisme venia alterat per l'atmosfera i no sé quantos i tal. Però aquest primer intent que va fer el Gay Lussac amb el seu amic Biot no va tenir unes conclusions prou, diguem-ne, importants, o prou concloents, valgui la redundància, i ell ho va arreglar tornant a pujar amb un globus, però aquesta vegada sol, i no a 3.800 metres, sinó a 7.000 metres d'alçada, i fent les seves investigacions, fent les seves anotacions, i que van poder refutar les observacions o les previsions d'aquell tal Saussure. El noi va continuar en aquesta línia d'investigació, va presentar un altre treball on va fer famosa, va proposar la seva primera llei sobre els gasos, allò de que la pressió i el volum, el volum és directament proporcional a la pressió i tal, la llei de la dilatació, abans de començar a viatjar per Europa amb la companyia de Humboldt per estudiar l'aire i estudiar el camp magnètic, que era el seu àmbit de funcionament. El 1809 entra a l'Institut francès com a membre mentre es casa amb Genevieve Rojot i tindrà 5 fills. Mentrestant, comença a experimentar amb una pila de volta de 600 parells de plaques de coure, una pila immensa, fa experiments amb diguem-ne, amb electricitat, i mentrestant descobreix dos elements químics, el bor i el potassi. A més, comença ja la seva primera llei aquella, l'amplia amb les altres, i aconsegueix el títol de professor de química pràctica de l'Escola Politècnica i catedràtic de física de la Sorbona, recentment creada en aquell moment, i per tant agafant molt èxit dintre de la comunitat científica, sobretot quan demostra que el clor és un element químic simple i no un compost químic com es deia fins aleshores. El 1815 descobrirà l'àcid cianhídric, l'àcid prússic, mentre comença a iniciar un resum, una compilació dels anals de la química i la física com a cap de redacció, diguem-ne. Fa una enciclopèdia del coneixement físic i químic d'aquell moment. Treballa també en la millora de la composició de la pólvora i amb altres, els detonadors, per exemple, i col·labora també amb projectes molt variats, la solubilitat de les sals, roba que no es cremi, polvos per blanquejar, la graduació de l'alcohol i els parallams. I, de fet, millora el procés de fabricació de l'àcid sulfúric. Vull dir que no para, és una producció de novetats químiques increïbles. Això crida l'atenció del govern francès, que en aquell moment està intentant buscar una manera de controlar el món del vi, de fer pagar impostos a les begudes alcohòliques, tot és això, i li encarrega un mètode que pugui mesurar amb precisió el tant % d'alcohol de qualsevol beguda, bàsicament el vi, però també altres begudes. El seu treball, el del Gay Lussac, impulsarà la llei de 1824 sobre la fiscalitat de begudes alcohòliques, definint el grau alcohòlic, que en aquell moment s'intenta que porti el nom de grau Gay Lussac, però que no ha tingut èxit, és igual de percentatge de l'alcohol de vi. I ell llavors veu una possibilitat aquí d'augmentar els seus ingressos i es converteix en fabricant d'instruments científics que li permeten mesurar aquesta percentatge d'alcohol, és a dir, es converteix en constructor d'alcoholímetres. Però l'Estat també veu les seves possibilitats, li demana més implicació, per exemple, li demana que com es pot fer per veure el percentatge de plata de les monedes, no? És a dir, el lliga molt a la política de control i sobretot de fiscalitat dels intercanvis econòmics. Mentrestant, ell, com que ja ha fet tots els seus descobriments científics aquests que d'això, cantarà una mica la política, es presentarà com a diputat a Haute-Vienne, el 1831 serà elegit, tornarà a ser reelegit a 1834 i a 1837, però sense cap transcendència, per dir-ho així. Mentrestant, descobrirà, el 1832, l'empresa privada, ingressarà en una fàbrica de vidre, els Glaces de Saint-Gobain, com a adjunt, i acabarà com a president del Consell d'Administració de la firma, que mentrestant s'ha convertit en un monstre dintre de la indústria francesa. Serà nomenat rei par de França pel rei Lluís Felip I, és a dir, el noble de França l'any 1839, però el 1840 renunciarà a la Politècnica i ja està una mica fotut, i a la majoria de càrrecs, retirant-se a la seva vila de Lussac, on es construirà un laboratori i anirà fent investigacions fins a la seva mort el 9 de maig de 1850. I com que Gay Lussac va centrar bona part de les seves investigacions i els seus principals descobriments en els comportaments de l'aire, volem acomiadar aquest programa d'avui amb una cançó que parla de l'aire i que interpreta el grup català Oques Grasses. La cançó porta per títol Cançó de l'aire. Amb ella, insistixo, ens acomiadarem d'aquesta biografia apressada i una mica tumultuosa de Gay Lussac, Lluís Josep Gay Lussac, i també del programa que hem fet avui amb el Toni Olivella al davant de tots els aparells, ajudat pel Marc Pujol, i amb la col·laboració a partir d'ara de la Goretti Martínez, que, com sabeu, penjarà aquestes observacions, biografies i comentaris apressats de Francesc Morgades, un servidor de vostès, i fins a la setmana que ve els acomiada en nom de tots. Per tant, aquí els deixem amb Oques Grasses, Cançó de l'aire i els millors desitjos per una bona setmana. A la vinent.
Hem ballat a sota un cel que ens plovia. Hem omplert les veles de vent i ferides. Hem trencat torrents quan la passió ens podia. Mou el tronc, treu-te les espines. Les pedres del camí sabran que vas fer bé en desprendre't del que no et feia feliç. Et queda bé remar plovent, anar-te preguntant com viure. Et queda bé remar plovent quan portes el bon temps a dins. Ens vam fer fans del sol ahir, 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 i avui sabem d'on surt, i avui sabem.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.